13 minuts són els que passen ara mateix del punt de les 12 del migdia, segon dimecres de la temporada del Sant Quatrefonts i segon dimecres, per tant, en què obrim aquesta hora la secció de l'espectacle. Ja ho sabeu que ens dediquem a parlar de tota la programació cultural que ens ve des del dimecres i fins al cap de setmana a les instal·lacions, als equipaments del nostre municipi. Passem pel Teatre Auditori, sobretot, també, però, ho farem al llarg de la temporada pel Teatre La Unió, ho farem amb el Teatre de Can Ninot. Avui mateix, sense anar més lluny, tindrem a nosaltres el seu responsable, el responsable del teatre més petit de Catalunya, el Teatre de Can Ninot. En Cristian Treceño serà aquí a 1:15 d'aquí a uns 20 minuts aproximadament per parlar-nos de novetats que ofereix aquest equipament, que ja va obrir la setmana passada amb espectacle infantil. I plat fort, tenim avui també entrevista amb la Carol López, la directora de Così fan tutte. I és que avui a l'espectacle volem parlar d'aquesta obra que arriba al Teatre Auditori. Però aquí el fan l'escriurem amb U, de diversió. Es tracta d'una adaptació, aquest Così fan tutte, de l'òpera bufa per excel·lència, Così fan tutte, en aquest cas escrit en va, de Mozart. Però no és una adaptació qualsevol, sinó que serà un espectacle familiar, el que podrem veure al Teatre Auditori el 4 d'octubre. La direcció d'aquesta obra va a càrrec de la Carol López, que és directora artística de la Sala Villarroel de Barcelona, i ara mateix la tenim amb nosaltres via telefònica. Carol, molt bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Aquí la Carol i el repartiment de Così fan tutte estan fent una residència aquests dies al Teatre Auditori. Com està anant?
Pues mira, ara he sortit jo per l'entrevista, està plovent aquí. No, està bé. Està bé perquè estem podent assajar amb l'escenografia, en l'espai, clar, assajant amb unes condicions molt bones.
Esteu assajant des del dimecres de la setmana passada, si no m'equivoco?
Sí, des de dimecres de la setmana passada.
Que és quan teníem nosaltres aquí el programa, el director del Teatre Auditori, el Pep Tugues, i ens deia, acaba de venir aquest matí la Carol i s'han instal·lat ella i la resta. Com deies, sí. Una localització al Teatre Auditori que, a més, tu ja la coneixes prou bé, Carol, perquè ja has presentat BOS, Boulevard i Germanes, i ara arribes amb òpera, que mai havies dirigit òpera, si no m'equivoco.
Mai. First time, primera vegada, tu.
I què, alguns nervis, Carol?
Home, a veure, és molt diferent, o sigui, tot i que ja he fet una adaptació que és molt real, o sigui, hi ha molta escena de teatre, però clar, l'òpera té una música, la música et marca molt. Bueno, molt diferent, una experiència molt interessant, no? Bé, m'encantant els de seguir amb l'òpera.
A més a més...
Està bé, no?
Home, sí, segur, vaja, vindrem a veure-ho, després jutjarem. Hem de dir que tota la direcció de l'obra, Carol, la fas d'una manera molt especial, peculiar, com deies, perquè en el teu cas estàs conjugant la direcció amb l'escriptura del guió.
Sí, no, perquè a veure, la música de Mozart és meravellosa, però el llibret, que és del Lorenzo da Ponte, és antic, és com misògens. I jo, la veritat, no dirigiré una obra on les dones queden com totes, li havia de donar una volta. Llavors hem fet la dramatúrgia i que ho he fet amb el meu sistema de treball, o sigui, a partir d'improvisacions, bueno, jo tenia molt clar, hem fet la dramatúrgia, teníem molt clar què volíem de cada escena, i llavors amb els actors hem fet improvisacions i clar, les escenes de teatre després ja s'estan polint i ja hi ha un text, però neixen també d'aquest sistema de treball que jo tinc, llavors, bueno, molt interessant.
Com dèiem, Così fan tutte, en el nostre cas, el que veurem aquí al Teatre Auditori, escrit amb U, de diversió, és una selecció de peces del Così fan tutte original, feta per públic familiar. Per què Così fan tutte de Mozart i no una altra obra per debutar, Carol?
Ah, perquè és la que m'han proposat, no hi ha massa misteri. Ells van pensar que jo podia fer el Così fan tutte, també són relacions de parella, bueno, és com una mica el meu tema, no? L'engany, la infidelitat, si volem estar, no volem estar... I la veritat és que jo em vaig veure amb aquest material, vaig pensar, sí, no? És una història que, bueno, sí, se m'acosta, sí.
Doncs si ells han cregut que ho faràs bé, segur que sí, Carol.
No ho sé, això ja ho veurem. Jo decidiré al públic. Nosaltres estem treballant, posant-li molta il·lusió, com sempre, i...
Això és el que toca ara.
Sí, jo sempre dic que l'important és el procés, perquè jo ja després no em puc responsabilitzar de què sentiu vosaltres quan ho veieu. Jo m'ho he de passar bé fent-la, s'ho han de passar bé els actors, els músics, i bueno, estamos en ello.
Carol, comentàvem abans, tu ets la directora artística de la Sala Villarroel. Aquí en aquesta obra l'escenografia és cosa del Teatre Auditori, però...
No, en aquest cas no, no. Mira que normalment sí, però no, en aquest cas l'han fet una... a València. No, no.
D'acord, doncs mira, teníem mal apuntat això. Perfecte, doncs aquesta correcció, Carol. Estreneu al Teatre Auditori, tot i que més endavant baixareu a Barcelona al Liceu.
El dia 29 i la setmana següent anem al Liceu, ja.
Exacte. Sí. El Liceu, per tu, Carol, també serà debut?
Totalment, totalment. Però ja el Teatre Auditori ja és un teatre molt gran, ja espanta molt. Jo crec que el pas al Liceu ja no serà tan heavy, saps? És un teatre gran, sí.
D'altra banda, pràcticament tots els actors, Carol, estan passant ara mateix per una situació difícil. La cultura, de fet, n'està notant l'efecte de les retallades i d'aquest increment de l'IVA. Centrem-nos ara una mica en el panorama. Com veus el futur per la cultura?
Home, doncs veig que ens ha fet molt mal aquestes reformes, que, bueno, li diuen reformes. Jo crec que no, ens estan fent molt mal. Crec que es notarà amb els espectadors, crec que els espectadors es tornen més selectius, però jo penso que s'ha de continuar, si és millor que et treguis d'altres coses, però has de continuar anant al teatre, al cinema, a l'òpera, comprant llibres, perquè això et fa... O sigui, contra més sàpigues, més lliure seràs, no? Vull dir, més enriquit estaràs com a persona, i això sí que no ens ho poden treure.
Per tant,
i a més, tothom sap d'ofertes, sempre hi ha promocions, vull dir que no deixem d'anar als llocs per això.
Per tant, per tocar-ho, la solució passa una mica perquè no abandonem la cultura, eh? Perquè, com dius, aprofitem les ofertes...
No la podem abandonar perquè és el que ens fa més lliures, més... No podem... No sé com... I a més jo crec que passarà aquesta... Això és una etapa i espero que passi, perquè, no?, hem de sortir d'aquest pou.
Per tant, tu ets optimista, però, Carol, dius que el missatge és que continuem consumint cultura, però la gent creus que no serà un aspecte en el qual mirarà d'estalviar si, com dèiem, aquest increment de l'IVA afecta molt el preu de les entrades?
Però sempre tu pots... sempre hi ha promocions, hi ha abonaments als teatres, hi ha mil solucions, vull dir que... tots els teatres ens estem posant les piles en aquest sentit, llavors que busquin bé, però no, jo crec que no pots abandonar, és millor deixar d'anar al gimnàs que deixar d'anar al teatre o al cinema.
Doncs, saps? Carol, a veure si...
Et posen el xandall i te'n vas a córrer.
Això sí. I tant, exacte, t'estalvies la quota del gimnàs, que també no són barates.
No són barates, doncs pues aprofita-les per cultura, és molt millor. Perquè l'esport el pots fer gratuïtament.
Doncs veurem si adults i joves també, per què no, continuem consumint la cultura. El Teatre Auditori mateix, l'altre dia el director, el Pep Tugues, ens deia que vol que gent a partir de 16 anys consumeixi espectacles al Teatre Auditori, que es diverteixi assistint, per què no, per exemple, aquesta primera funció que tindrem el 29 de setembre i que tu dirigeixes, Carol, el Cosi Fan Tutte, que hem de dir que durarà una hora i quart de durada per aquells qui estiguin interessats. Que sorprendrà l'espectador, ens va dir Pep Tugues. Per tant, aquí jo et deixo ara aquest missatge, que jo crec que bueno, sí que sorprendrà, que ja porteu treballant-la, com deies, i comentem que és producció del Liceu, però que s'estrena, com dèiem, aquí, després ja baixarà cap a Barcelona. El 29 de setembre a les 7 de la tarda, oi, Carol?
Sí.
Doncs...
Aquí estarem.
Mirarem d'estar entre el públic, Carol, i de sí, passar-nos-ho tots molt bé. Vosaltres de l'escenari, nosaltres gaudint com a espectadors. Moltes gràcies per interrompre avui per uns instants els assaigs i atendre el programa.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Adéu i bon dia. Adéu, Carol.
Thank you.
Mentre acabàvem d'escoltar una d'aquestes peces de Così fan tutte, que ho recordem, serà al Teatre Auditori en projecció el 29 de setembre, a les 7 de la tarda de l'escenari, dirigits per la Carol López, directora artística de la Sala Villarroel. Hem de continuar més endavant amb l'espectacle, però ara hem de canviar perquè hem de parlar per uns instants de cinema. Cinema, perquè el cicle de cinema d'autor torna a començar i el seu programador, l'Àngel Comas, qui ja m'ha avançat aquesta temporada, serà el programa fent la secció de cinema el dijous al Making Of. Aquesta vegada ha parlat amb informatius, ho ha fet amb la Raquel Ligero, amb qui ha avançat ja les novetats d'aquesta nova temporada del cicle de cinema d'autor. L'escoltem.
El cicle de cinema d'autor engega a Sant Cugat un any més. Aquest cas ja és la novena temporada que està als cinemes Cinesa de la ciutat i, com sempre, Àngel Comas és el seu programador. Benvingut a Cugat.cat.
Hola, què tal? Com esteu?
Senyor Comas, quins són els plats forts d'aquesta nova programació del cicle de cinema d'autor?
Doncs, bé, una vegada de fet, no? Perquè, clar, no faig cap reflexió prèvia, sinó que vaig posar les pel·lícules que crec que són les més interessants, però que hi ha una gran presència de cinema francès. I això és un símptoma. És un símptoma de que la distribució a Espanya del cicle de cinema d'autor està canviant, que cada vegada s'importen menys pel·lícules orientals i cada vegada s'entra més cinema europeu, cinema francès en aquest cas, com en altres casos ha estat cinema italià, o també hi ha cinema romanès. És a dir que ens adonem de que Europa, la vella Europa, encara produeix pel·lícules interessants d'autor, de diferents estils, comèdies, drames, que parlen de la societat actual i bé, que ho fa molt bé, vaja.
També hi ha presència del cinema espanyol, però sempre relacionat o fent coproduccions amb altres països llatinoamericans. Pot ser Argentina, pot ser Colòmbia, Uruguai...
Sí, això és una tendència del cinema, de molts productors espanyols, perquè com que és més barat coproduir o fer una pel·lícula en aquests països que no aquí, aleshores pues, posen capital a aquestes pel·lícules i realment les fan allà. Però clar, això dirien que són pel·lícules de directors d'aquests països, no d'aquí, no? Clar, això fa que es puguin fer pel·lícules a aquests països que a vegades no es farien, però realment si tinguéssim que ser molt estrictes amb el qui és l'autor de la pel·lícula, evidentment és el director, que és acostuma a dir-ho, m'ha dit que... Suposo que ho preguntes per la pel·lícula Les Acàcies, per exemple, no?, que és una pel·lícula argentina.
Exacte.
Argentina, que és una pel·lícula d'un director que es diu Pablo Giorgelli, que és argentí, i que realment va ser una sorpresa perquè, doncs, amb un llenguatge molt simple, molt entenedor, t'explica una mena de road movie, una pel·lícula de carretera, i et mostra com és una part de l'Argentina que realment mai es veu en el cinema. Però, és una pel·lícula purament argentina, encara que figuri capital espanyol.
Com esperen que rebi el públic santcugatenc aquesta novena edició del cicle de cinema d'autor?
Bé, nosaltres estem molt contents de tota l'acollida que hem tingut durant aquests 8 anys, i ara entrem al novè, no? I penso que l'oferta és, com sempre, és una oferta per trobar moltes pel·lícules interessants. Espero que com a mínim vingui la mateixa gent que ha vingut fins ara, perquè ens agrada molt que la gent ja vingui a veure la nostra programació gairebé sense saber la pel·lícula que fan, no? Confiar una mica en nosaltres, en l'experiència i tot això. Penso que no els sabrem.
Sí que és cert, per això hem pogut constatar que el preu de les entrades havia variat respecte a l'any anterior. Aquest any havia pujat 30 cèntims, pot ser?
Bueno, no ho sé, la part econòmica no la porto, soc fora de Barcelona, i, bueno, de Sant Cugat, i no ho sé, la veritat.
Havíem constatat que l'any anterior eren 4 euros i aquest any des de taquilla són 4,30 euros i per internet 3,80 euros. Però bé, és aquesta petita variació dels 30 cèntims que li comentava. Doncs amb aquestes expectatives, doncs, suposo que mireu més enllà. Preteneu arribar a una desena edició, és a dir, fer els 10 anys com a cicle de cinema d'autor?
Sí, sí, evidentment volem arribar als 10 anys i esperem fer alguna celebració que demostri que estem molt agraïts al públic de Sant Cugat per venir i per poder arribar als 10 anys. El cicle de cinema d'autor, si arriba als 10 anys, gràcies al públic que ve, si no, no podríem fer-ho.
Doncs moltíssima sort amb aquest inici de la novena temporada del cicle cinema d'autor aquí als cinemes Cinesa de Sant Cugat, i ja anirem fent el seguiment des de Cugat.cat.
D'acord, doncs moltes gràcies a vosaltres.
Escoltàvem el programador del cicle de cinema d'autor, l'Àngel Comas, conversant amb la nostra companya d'informatius, la Raquel Ligero. Hem tocat dos temes ja de l'espectacle i ara ens toca tocar un tercer tema que abans avançàvem. Avui tenim amb nosaltres a aquesta hora a l'estudi el responsable de Can Ninot, el Cristian Treceño. Molt bon dia, Cristian.
Hola, molt bon dia.
La flauta màgica, el que sona de fons, perquè aquest cap de setmana arriba al Can Ninot, el teatre més petit de Catalunya, si encara tenim constància, Cristian, que no se n'hagi obert cap de dimensions més reduïdes.
Que sapiguem, no.
Dos dies, com sempre, funció en dissabte, funció en diumenge, a les 6 de la tarda el dissabte i a les 12 del migdia diumenge. Cristian, no és el primer espectacle, perquè ja vau tenir la setmana passada La Bella Dorment.
Sí, senyor.
Com va funcionar?
Molt bé, molt bé, molt bé, molt bona acollida.
Al igual que els cursos d'estiu, que també vau tenir un seguit d'activitats llargues de cara a l'estiu, recordem que teníeu casals, teníeu tallers per nens, per joves, uh-huh, també classes d'anglès. Déu-n'hi-do el que teníeu, no sé quina valoració en fas d'aquest estiu a Can Ninot.
No, molt positiva. A veure, des de l'octubre de l'any passat fins al dia d'avui anem creixent mica en mica. No ens podem queixar gens dels espectadors que tenim, ni de la quantitat d'alumnes, ni dels casals d'estiu. Hem de recordar que amb la situació que estem vivint actualment, engegar i potenciar uns casals d'estiu és complicat, és complicat.
La bona afluència, per tant, va fer que Can Ninot tanqués algun temps durant l'estiu?
Sí, vam tancar
per
a l'agost.
Per vacances,
Sí, sí, sí.
Portaves aquesta cara, no, home, no, tancar.
No, no, a l'agost vam tancar per vacances. Hi havia, a veure, l'agost hi havia ofertat casals, però vam decidir no fer-los al final i descansar.
Ara Can Ninot deu tenir ja un any de vida, si no deu quedar...
Sí, i tant. Vam obrir l'1 de setembre de l'any passat, l'1 o el 2, no me recordo quin dia aquell amb laborable... Sí, ja portem un any.
Aleshores toca felicitar-vos, Cristian.
Moltes gràcies.
S'ha pensat, per tant, fer alguna celebració especial?
Sí, tenim pensat celebrar el primer aniversari a mitjans de novembre, però encara no tenim ben bé decidit com ho farem, perquè volem celebrar-ho amb els amics titellaires que ens han acompanyat i després també amb el públic. Aleshores farem dues celebracions diferents, perquè no podem convidar a sopar a tothom. Que ha passat? Pensa que han passat més de 3.500 espectadors per la sala en un any, que és una barbaritat, però una barbaritat, vull dir, tenim 40 i pico seients per funció, vull dir que és molt. Però això també ha ajudat, perquè vam fer els pastorets al llarg del Nadal i era estrany el dia que no fèiem doble o triple funció, vull dir que això, clar, puja molt l'aforament, no?
Què passa quan aquestes 40 i pico cadires que tenim s'omplen? Cap gent dreta?
No, de cap manera. No, a veure, a Can Ninot s'ha d'estar a gust, s'ha d'estar bé i no s'ha d'estar enxubat com una llauna de sardines. Aleshores, tanquem l'aforament amb la gent que hi cap realment i després, si la gent vol, obrim un segon passi o poden tornar el dia següent o el cap de setmana següent.
Aquest cap de setmana, ho dèiem, arriba la flauta màgica, tant dissabte com diumenge, al preu de 7 euros. Mm-hmm. Els preus continuen sent aquests preus, Cristian?
Sí, hem mantingut els preus.
Per tant, preus baixos per obres que... Quina durada solen tenir, de mitjana? Per la gent que digui, vaig a dedicar un temps del cap de setmana a assistir a Can Ninot.
Els infantils tenen una durada entre 40 i 45 minuts, que és el que... és el període d'atenció màxim d'un nen, és de 50 a 55, doncs es fa de 40 a 45 minuts. I el preu l'hem mantingut, sí, també.
un espectacle familiar, com pugui ser la flauta màgica de Mozart, mm-hmm, aquest cap de setmana.
Sí, a veure, aquest espectacle ens fa molta il·lusió portar-lo. És un espectacle de marionetes de fil, precioses, i a mi em recorda molt als espectacles que es fan a Praga, per exemple, o a Alemanya, de marionetes amb música clàssica, no? Una combinació. Hem de recordar que la flauta màgica de Mozart és un conte per nens, és un conte preciós. Aleshores, que la gent això no li tiri enrere. De fet, ha estat fent temporada a La Puntual a Barcelona, que és l'altre teatre de titelles que tenim a la vora, i ha tingut un èxit aplastant, una cosa bàrbara. I de fet, les reserves estan funcionant molt bé, també, vull dir que estem
endavant.
Contents.
Per tant, el que deies, l'espectacle és familiar, però que les famílies no deixin doncs, de portar-hi els seus nens.
No, home, no. Nosaltres tot el que programem és per totes les edats. O sigui, procurem portar espectacles on a tota la platea s'ho passi bé, no? Això què vol dir? Doncs que siguin espectacles que mirin pels nens, però que també mirin pels pares, que tinguin alguna picada d'ullet pels pares, alguna...
Que no sigui només el pare que acompanya el nen a...
Correcte, home,
a Can Ninot.
És que això per mi és un error. Vull dir, els pares van al teatre amb els nens i els que s'han de passar bé són tots. Jo sempre he cregut amb això, amb les activitats familiars, que és una cosa que s'ho han de passar bé tothom. Si el pare hi va forçat, mal vamos.
El teatre és petit, Christian, però hi ha moltes produccions al llarg d'un any, passa molta gent, com deies, 3.500 espectadors aquesta primera temporada. Sí que permet proximitat, tot i que tu vas molt enfeinat també, perquè ara parlarem de les produccions d'aquest nou any.
Ai, sí, noi, anem una mica de corcolla aquest any.
Per bé.
Per bé, per bé, per bé, sí, sí, a veure, ens hem marcat produir 5 espectacles, 5 espectacles de petitíssim format, 4 espectacles de petit format, i després un espectacle d'un format una mica més grandet, tot i que cap a Can Ninot, que és el Patufet, i que és el, diguéssim, un muntatge que estem mimant encara més, amb que seran titelles una mica diferents, estem creant mecanismes nous i tal.
S'ha de trobar dates o ja s'ha trobat dates per aquests espectacles que produïu des d'aquí mateix?
Mira, tenim les dates aproximades. Nosaltres anem tancant la programació a més a més.
Abans em deies la Castanyera. Que
la Castanyera
s'ha de fer pels vols de Tots Sants.
Sí, senyor.
La Llegenda de Sant Jordi.
Per Sant Jordi, evidentment, però estrenarem una mica abans, eh? Després,
no esperem el 23 d'abril, abans la tindrem.
Abans la tindrem, el que passa que hem de mirar exactament com ho programem. És que tampoc recordo exactament com cau el mes d'abril, el dia de Sant Jordi, però bueno, pels voltants. La Castanyera, de fet, la tenim programada 2 caps de setmana, el cap de setmana abans de Tots Sants i el cap de setmana després. Les dates exactament no sé dir, perquè crec que el dia 1 de novembre cau en dimecres o una cosa així. Després tenim El conte de Nadal, que l'estrenarem a principis de desembre, just abans dels Pastorets, perquè tornen els Pastorets de Sant Cugat a Can Ninot. I em deixo alguna cosa que no sé... Em deixo una producció, el
Patufet... Sí, perquè hem dit El Patufet, que seria aquesta ja que surt una mica del petit format, que ja seria...
Sí, el Patufet encara no té data concreta. El Patufet sí que ens ho estem... Pensa que de normal produir un espectacle de titella són 6-7 mesos, des que comences fins que es fa. Si fas la ràtio, clar, 5 espectacles en un any vol dir que portem feina feta l'any passat i hem d'acabar de polir l'engranatge. Tampoc tenim pressa, tenim espectacles de sobres per anar nodrint la programació, vull dir que...
Per tant, serien aquestes 4 petites produccions més una, a la, sí, del Patufet, les que feu des de Can Ninot, la resta, com deies, ve gent de fora, molta gent que ja va passar la temporada passada a portar-vos els seus espectacles.
Sí, alguna gent que ha vingut la temporada passada.
Quina és la companyia, per exemple, que més ha repetit a Can Ninot?
Ostres, doncs no sé si Vergés o Titelles Vergés o Renaixença o Tatoina, una d'aquestes tres serien...
S'ha repartit bastant.
Sí, no sé què dir-te, Són tres companyies que ens han recolzat moltíssim.
Això en aquests temps, Christian, també s'ha d'agrair molt, per tant.
Sí. Nosaltres estem molt contents amb l'acollida que hem tingut a tots nivells. I tant a nivell professional amb els companys titellaires, com a Metromàtic Teatre, per exemple, que ens va ajudar a engegar, i també amb qui col·laborem assíduament, i després també amb el públic en general de Sant Cugat, no? Perquè a més és que tenim públic i alumnes que no són només de Sant Cugat, vull dir, el Candinot ja ha transcendit a Rubí, a Cerdanyola, i a algun altre municipi més tenim alumnes aquí de la vora.
Exacte, els alumnes és l'altra part de Can Ninot, tots aquests cursos que heu fet ara a l'estiu, però que durant l'any, Christian, també se'n van fent, no? És així. I una novetat, Christian, perquè ara afegiu a Can Ninot activitats per embarassades.
I per mares.
I per mares, que no cal que estiguin embarassades.
Que no cal que estiguin embarassades.
I pares, eh?
Sí, 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 sí. Nosaltres tenim una visió del teatre com una disciplina artística que es pot utilitzar per moltes coses, i la formació teatral no és senzillament per crear actors ni directors, sinó, ni públic, sinó senzillament per gent que té ganes de passar-s'ho bé una estona i d'aprendre coses diferents, doncs, que li poden servir per altres coses, no? En el cas de la disciplina teatral i en el cas del món de les arts marcials, que jo també hi vinc, hi ha tot unes tècniques de relaxació, de coneixement corporal, etc., que són molt útils pel dia a dia de la gent. Això ho hem traslladat amb una sèrie de cursos que estan pensats, doncs, per mares i nens, i també per embarassades.
Cursos que, Christian, quan començaran? Tenen data ja?
Ofertem els cursos a partir de l'octubre. Hi ha tres modalitats, de fet. Hi ha les classes individuals. Per individuals pot ser mare i filla, o mare i fill, o senzillament una persona sola, o la mare o el fill. I després hi ha els cursos en grup, i després hi ha els intensius. Nosaltres, la filosofia que tenim a Can Ninot és que anem tancant grups a mesura que se'ns omplen. Fem els horaris a la carta, intentem fer-ho tot molt fàcil.
I esclar, això és novetat, per tant, de moment encara tot just estem arrencant i no sé si hi ha fins i tot alguna persona apuntada o encara cap.
Home, no funcionem tan ràpid, tot just vam enviar la publicitat. A veure, hem rebut mails de resposta, però si et soc franc, els vaig rebre ahir la tarda i encara ni me'ls he mirat, eh? Vull dir, en dec tenir... Tampoc et pensis que una barbaritat, eh? 3 o 4, però vaja...
Ja n'han arribat.
Sí, tenim una base de dades molt efectiva i Can Ninot és una associació sense ànim de lucre i tenim molts associats. Pensa, tenim més de 1.000 associats i que més de 1.000 famílies associades. Que això és una barbaritat, però precisament per això hem fet tants espectadors, no? I més el mailing. Aleshores, clar, en un moment arribes a un fotimer de gent.
I Christian, hem de dir per tota aquesta gent que és el teatre més petit de Catalunya, com deies, 40 i escaig butaques.
Sí.
Per tant, les places aquí sempre són molt limitades.
Sí, sí, sí. Sempre recomanem que la gent reservi, tot i que no sempre s'omple tot el teatre per reserves. Sí que al llarg de la tarda o del matí, mentre la gent va passant a recollir les entrades, doncs es va omplint.
Christian Dreceño, director o responsable, com prefereixes que se t'anomeni, de Can Ninot, moltes gràcies per haver passat avui pel programa i sort ara amb aquesta nova programació. Com deies, us llanceu amb 5 produccions pròpies, la resta us venen de companyies, però això tot just acaba d'arrencar, i a veure si superem aquests 3.500 espectadors, que ja
difícil.
És una barbaritat.
No, ho veig molt difícil.
Que es van tenir temporada passada, sí, creus que...
Sí, jo el que em marcaria...
En cultura la gent estalviarà, bé, en cultura, en consumir espectacles... Hem de parlar amb la Carol López, la directora del Cosi Fan Tutte, que arribarà al Teatre Auditori, i ella deia que la solució la veia per aquí, que no deixem de consumir cultura, que ha de passar per davant d'altres coses.
Bueno, la gent del teatre tenim tendència a mirar-nos molt al melic. Jo crec que hi ha coses més importants ara mateix per les famílies que en el teatre, sincerament. I crec que, parlant directament cap a Can Ninot, si ens podem mantenir com ens hem de mantenir, o sigui, si ens podem mantenir com fins ara, a nivell d'entrades,
quedeu contents.
És molt difícil superar omplir cada dia amb la quantitat d'oferta que hi ha cultural a Sant Cugat.
Per tant, resumirem que ha estat un primer any fantàstic per Can Ninot aquí a Sant Cugat. Christian Dreceño, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I acabar de passar un bon dia.
Igualment, i que no us mulleu gaire.
El teu dia a dia, a Sant Cugat a Fons.